s'ensorra, plora i no es consola, plora perquè l'han ignorat.
És de bojos.
És un joc de bojos.
Sota la pluja freda,
les llàgrimes no es poden parar.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran dos quarts de vuit. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, no ha presentat cap proposta concreta avui en la reunió de ministres de finances de la zona euro. Molts pensen que demà, en una intervenció que farà el Parlament Europeu a Estrasburg, sí que farà un plantejament, tres dies després del no majoritari en el referèndum. L'Eurogrup creu que el govern de Grècia demanarà un tercer rescat tot just avui que els moviments i les declaracions han estat marcats per la prudència i la voluntat de conciliació, com s'ha vist, per exemple, en uns comentaris del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que ha assegurat que un acord imminent seria simplista perquè Europa sempre busca solucions, ha dit, amb esforç, diàleg i negociació. Avui comencem el mirador de l'actualitat amb una defensa precisament d'aquests importants valors, que són la prudència, l'intent de buscar solucions, l'esforç, el diàleg i la negociació. Un d'aquests valors, el de la prudència, és aplicable en una realitat de l'actualitat d'avui molt present a Catalunya, per totalment diferent a la de Grècia. Ens referim al perill d'incendis, una situació en què tots els ciutadans hem de col·laborar, també amb el màxim esforç. I a més d'aquests dos valors, no cal dir que l'intent de buscar solucions, el diàleg i la negociació són eines bàsiques, d'altra banda, perquè el procés i el moment polític que viu ara Catalunya, amb l'horitzó immediat de les eleccions del 27 de setembre, pugui tirar endavant des de la pluralitat i la participació de tothom, encara que el moment és d'incertesa i també de dificultat en tots els sentits, tant per als qui defensen la independència de Catalunya i el caràcter plebiscitari dels comicis, com els qui no hi creuen o, encara que hi creguin, no volen la separació d'Espanya. Vivim, ja ho veieu, uns moments apassionants, seriosos i de prova per al diàleg, la solvència econòmica i la cintura política en nivells tan diferents com són aquesta actualitat que avui, un dia més, volem analitzar. Ens acompanya en Ignasi Ferrera, és exconseller de Treball i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ignasi Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I també és amb nosaltres Mercè Fernández Soto, que és membre fundadora de l'ONG Tot Suma. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, del que és la situació de Grècia i de les negociacions que ara s'han de reprendre amb la Unió Europea per la qüestió de la viabilitat econòmica de tot un país dintre de l'euro, perquè l'alternativa és que surti fora.
Sí, miri, jo avançaré la meva impressió. Jo crec que Grècia no sortirà... A ella no li interessa, als ciutadans grecs no els interessa sortir de l'euro. I, per altra banda, Europa tampoc, la Unió Europea tampoc li interessa i, per tant, han d'arribar a un acord. Ara, jo crec que un acord ha de ser diferent o al contrari de com són normalment els acords. Quan hi ha un acord, per exemple, amb un conveni que fan dues entitats, una mica el plantejament és win to win, eh? Un guanya i l'altre també, hem de guanyar tots dos, perquè si no, no signarien. Si un perdés només, l'altre guanyés. Per tant, tots dos han de millorar el seu estatus, han de tenir un triomf. Aquí, jo crec que més que un win-win, han de fer un no-win, no-win. En el sentit de dir, cap dels dos, penso, perquè puguin arribar a un acord, han de sortir guanyadors, per entendre'ns, perquè respecte l'un i l'altre, diguem-ne, si, per exemple, la Unió Europea, diguem-ne, cedís, és un dir, a les peticions del govern grec i d'això i tal, i no li posés uns condicions, etc., doncs la senyora Merkel no ho tindria gens de fàcil, dic això,
sí,
que després
exemple.
El Parlament alemany li aprovessin, de dir, vostè, diguem-ne, aquí ha aprovat que aquests jubilin més, molt més joves que nosaltres i nosaltres a pagar, etcètera, etcètera. Per tant, diguem-ne, no pot anar allà, diguem-ne, havent cedit, per entendre'ns. I, per tant, diguem-ne, el senyor Tsipras no pot sortir allà de dir he doblegat a la Unió Europea. I, diguem-ne, una
vaja, que la cosa no està per grans triomfalismes.
I una mica al revés. Per tant, jo crec que, diguem-ne, s'arribarà a un acord, però serà, diguem-ne, difícil.
Abans d'escoltar Mercè Fernández, saludem Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, que s'acaba d'incorporar. Bona tarda,
benvingut. Bona tarda, què tal?
Ja intueix que estem parlant de Grècia, per començar. Mercè Fernández, si vol dir la seva, la primera roda.
Sí, jo també crec i espero que realment sigui així, no surti de l'euro. Però, per exemple, si analitzem una mica l'opinió general dels ciutadans grecs abans de les passades eleccions del 25 de gener, o sigui, a ningú se li passava pel cap sortir de l'euro. I ara, que l'opinió quina és? L'opinió és que si amb l'euro no poden avançar, doncs fora. És l'opinió que tenen ells, l'opinió del ciutadà general.
Sí, sí.
Què passa? Jo també penso que ara, amb el no, Tsipras va amb l'orgull reforçat, no?, de cara a les negociacions. I ara tindria que haver anat, doncs, amb una proposta, doncs, molt raonable, no?, aquesta taula de negociacions. I per què? Pues perquè de l'altra banda també està Alemanya, que també té l'orgull tocat, i tampoc no estarà tan disposat, no?, a aquestes negociacions.
I són els que tenen més diners per recuperar tota aquesta història de préstecs econòmics i de solidaritat entre europeus.
Exacte. I els que han guanyat més, també.
I també. És veritat, també és veritat.
Perquè aquí sembla que només els hagin recollit els que els han demanat, però hi ha qui els ha deixat volgudament.
També.
I especulant moltes vegades. Jo amb això de Grècia...
Sí, ja el veig per on va. Sí, que totes les opinions
no
són molt...
No sé per què li continuen demanant, perquè està clar, si tan mal negoci per als grecs, que si no en demanin,
clar.
Ja està.
Però clar, però si no demanen, estan en una situació...
Aquest és el tema.
Clar, però molt...
Estan en el ball i han de ballar, es diu popularment, no? En l'euro han de
fruitar. I algú li ha anat bé, també.
També.
Jo crec que el problema d'Europa és que qui mana en aquest moment és el capital. Aquest és el gran problema d'Europa, em sembla.
Potser mana massa l'economia i poc la persona.
Sistema, jo no estic convençut.
No és un tant un tema, per no entendre, del sistema econòmic, sinó de dir qui paga el pato, per entendre, és dit en termes molt vulgars.
Sí, però qui paga el pato, el ciutadà, que és qui a Espanya ha posat 100.000 milions d'euros per salvar la banca.
Exacte. No, però
i aquí Europa
no
ha dit ni...
Ara estem parlant dels grecs.
Bueno, però és igual, Els diners són els mateixos, els euros són els mateixos.
Surten de les butxaques dels ciutadans.
Vostè reforça el meu argument. És que està clar, els disbarats que van fer determinats governants grecs...
I els que han fet banquers d'Espanya.
I també els disbarats d'això. Els han de pagar els ciutadans. Home, diguem-ne, molt ciutadà que ara diu home, escolta, ajudem-nos els grecs, pobres, etc., d'això, perquè estan molt fotuts, ho han passat molt. És veritat, han passat molt malament, d'això, tal. Però si li has de dir... Si això et representarà tu... 2.000 euros més per persona a casa teva, família, tal. Home, potser pensem-hi, perquè està clar, és molt maco dir ajudem-los, que els ajudin, ells, no. El problema és que els deutes aquests estan assumits pels governs de tota la Unió Europea, perquè precisament el primer rescat que es va fer va ser que, diguem-ne, es va treure, diguem-ne, que la responsabilitat o l'aval venia a passar als governs. O sigui, en comptes de perdre'ls als bancs, els perdien als governs.
Aquest és el problema, és que els bancs mai perden.
No, mai perden. Els que perden són les persones.
Exacte.
Perquè realment a Grècia que hi ha enginyers que fan de taxistes, informàtics que fan d'escombriaires... Els grecs estan farts, ja no poden més i estan ja per això el no ha tingut tanta força, perquè no poden més, estan farts, no?
Jo crec que ho han fet també per una cosa, per dignitat, s'ha presentat com una mica de dignitat. Els grecs han dit, escolti, davant de la del posar-nos contra la paret, pues, responem amb dignitat, perquè el president del govern això els ha dit que era una resposta digna, per entendre'ns. Però digui, perdó.
No, però si mirem el que són les persones, l'emergència social segueix allà, està latent. O sigui, els grecs, gràcies a les organitzacions i als voluntaris, doncs, estan fent una labor molt important, perquè el que són els suïcidis han augmentat en un 40%. Això que ens diu?
Això a Grècia.
Doncs que la gent... Sí, a Grècia. O sigui, això ens diu que la gent no pot més. Que potser el que dèiem abans, una mica també l'orgull, la dignitat, tot està una mica... Juga tot, no?
El
són molts factors.
Nacional i l'enemic comú, que és la troica, no? I els creditors europeus... Tot funciona en aquest cas,
exactament,
no? Per unir el poble grec en una causa comuna. Però vaja, també tenen les seves raons. Potser això és el que intentava explicar el senyor Sabater més enllà de...
No, jo amb aquest tema, sí, estic una mica crispat, sobretot perquè, i això ho he dit alguna altra vegada en aquest mateix àmbit, en aquest mateix espai, que si aixequessin el cap els creadors, els pares de l'Europa, s'escandalitzarien. Mm-hmm. És a dir, Atenauer,
De Gasperi,
etcètera, s'estirarien els cabells i segurament s'apuntarien als suïcides grecs. Per què? Perquè ells
no
van pensar una Europa per les persones i els hi han manllevat i han fet l'Europa del capital. I la banca mai perd. La banca pot fer animalades i no hi ha cap banquer que vagi a la presó. La banca pot deixar diners a Grècia sapiguent que hi ha risc i després el reclama amb el suport dels governs de la Troika, del govern alemany, etc. La banca especula i fa negocis bruts i ningú és capaç de tenir el poder suficient, malgrat Europa, cosa que, per exemple, no ha passat als Estats Units. Als Estats Units es va fer frau i hi ha gent a la presó, molts anys de presó, que han hagut de tornar molts diners. Mm-hmm. Això a Europa no ha passat. Mm-hmm. Això a Europa no ha passat. I ara els grecs, podem entrar a analitzar si és veritat que hi ha hagut mal govern, si no hi ha hagut prou bona gestió d'allò públic, però també hem de recordar que Europa, que a Grècia hi ha grans fortunes que no cotitzen, o sigui, que no paguen impostos a Grècia, que la recaptació a Grècia està molt per sota del... I aquí hi ha un element de configuració del propi estat que em sembla que només des d'una Europa que fos realment justa, en el que no només els elements econòmics, és a dir, la fiscalitat, hi ha un element de unificació fiscal que fins que no s'arribi aquí no farem res. I, per tant, amb això jo crec que és d'una... Al final és cinisme. Els governants d'Europa estan jugant amb el cinisme. És evident que Grècia no marxarà de l'euro, jo no estic convençut, com és evident que al final s'arribarà a un acord. I a mi el que sí que em sembla és que els grecs han jugat fort. És a dir, la banca sempre guanya, però ells han apostat fort a veure si la banca no guanya sempre.
I també és legítim que defensin els seus interessos, perquè hi ha molts grecs que ho han passat i ho estan passant molt malament.
Tenen
una situació
malament.
De corralito, no poden treure una quantitat de grecs.
I enfrontar-se a la troika, als poders econòmics, em sembla que és l'únic que els hi pot donar aquesta dignitat que dèiem abans.
Mm-hmm. O sigui que ara que la clau que està a mans del Banc Central Europeu,
No, el Banc Central Europeu ja ha dit que no.
La clau està al meu entendre amb el govern grec, que ha de presentar una proposta.
Bueno, clar, de presentar
una... Clar, avui hi ha una declaració... Avui hi ha una declaració del president, aquest senyor que té aquest nom tan difícil de pronunciar...
Jean-Claude Juncker.
Dijsselbloem.
Ah, no, Dijsselbloem. Perdoni, sí. Se n'han parlat molts avui.
El ministre de Finances neerlandès, però és el president de l'Eurogrup, i per tant és el dels qui talla el bacallà, que diu algo que pot semblar cínic o no, però que jo crec que és realista, de dir, escolti, el qui té pressa són els grecs, perquè són ells que tenen el corralito.
És veritat.
Amb el sentit de dir, escolti, vostès li han preguntat com és que avui no han pres la decisió... Bueno, és que l'altre encara no ha presentat el pla. Avui ha anat el suplent, diguem-ne, el nou ministre d'Hisenda, sí. I llavors no ha presentat el pla d'això, llavors diuen, escolti, com és? Diu, escolti, el qui té pressa és veritat. Perquè jo tinc... Jo crec que hi ha un principi general inclús en relacions humanes, que és, diguem-ne, em sembla, és raonable, per entendre's, que és de dir, no mosseguis la mà d'aquell que et dona de menjar. Uh-huh. Llavors, per tant, diguem-ne, home, al final aquest senyor se l'han tret de sobre perquè el Varoufakis, que era el ministre d'això, sí, tan jotero amb la moto i tal, que era molt bé, d'això, tal, tal.
En formes també qüestionables, sí, servir, no?
Però és un mal educat. Era un mal educat. Va insultar, diguem-ne, dient que era un criminal al Fons Monetari Internacional.
Sí, sí, això em referia quan deia les sobre, formes...
Perquè, diguem-ne, en política, i no sols en política, sinó, diguem-ne, amb les relacions humanes, el respecte a l'altre és vital. I aquest senyor se'ls rifava, per entendre's. I els hi fumia, de més, com que era professor o catedràtic, es veu que els hi fumia unes lliçons de tres quarts d'hora, diguem-ne, els altres, ja, nosaltres també en sabem d'economia, però, bueno, deixa, se l'han tret de sobre. Però, en resum, és el govern grec qui s'ha de moure.
Sí,
eh?
Sí.
Tinguent en compte que Europa no vol deixar perdre Grècia, per una sèrie de raons estratègiques i polítiques, no únicament econòmiques, per entendre-les.
Per la mateixa credibilitat del projecte europeu.
I militars.
La meva tesi del començament és que aquest hauria de ser un acord no-win-no-win. O sigui, que cap dels dos pugui apuntar-se com a vencedor, per entendre-les.
Un acord de mínims que satisfaci mínimament tothom. Difícil, també.
Clar, que el Tsipras va amb un 65% de votants a favor del seu projecte. És a dir,
sí, amb
seria
no.
Molt diferent amb el no.
No, per tant, això no és un projecte, això és un rebuig d'un altre.
Bueno, rebuig a l'última proposta europea.
En tot cas, aquest no era un sí en la posició de força del govern.
Sí, sí.
Per tant, a un reafirmament, com dèieu abans, també, de buscar la dignitat.
La dignitat. Jo crec que ha sigut una resposta de dignitat.
Ningú s'esperava. I Europa s'ho hauria de pensar, perquè Europa ha fet proactivament... És a dir, una altra cosa és que hagués sigut un observador neutral, però ha sigut proactivament fomentador del sí.
Sí, sí, sí.
Clar, tot això...
S'han equivocat segurament.
Segurament.
Posar la pistola al pit, per entendre'ns.
Amb tan pocs dies de marge.
Han de ser beligerants.
Bueno, perquè aquí jo crec que hi ha interessos per sobre dels interessos de les persones, que és el que es deia abans. Sí. No sé, jo dubto que la persona, la persona com a configuratiu d'allò que era Europa, la persona subjecte de l'acció d'una Europa que havia de lluitar contra les guerres, contra la pobresa, etcètera, 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 això estigui encara al centre d'Europa.
Miri, vostè
abans... la seva tradició... La política segur que estarà d'acord amb aquesta afirmació.
Anava a dir això, mira. Perquè vostè ha fet referència abans als fundadors d'Europa. Ah, els fundadors d'Europa, Schumann, Adenauer...
Democràcia cristiana, social-cristians...
I socialdemòcrates.
També, exacte.
Els socialdemòcrates...
Fundadors, fonamentalment, després...
Eren bàsicament humanistes.
Humanistes, gent de qualitat. Ara, s'ha anat complicant, perquè són 28 estats, hi ha interessos... Miri, jo vull llegir aquesta tarda, no sé si quin dels països bàltics, Estònia, Letònia... Lituània, és igual,
un dels tres.
Deien que el seu nivell de vida és molt inferior dels grecs, i que aquests ara, diguem-ne, els hauran de prendre mesures també perquè van malament. Pel que,
ho deien, els, han de fer esforços col·lectius.
I dels grecs, jo també dic una cosa, està clar. Jo no voldria pecar, diguem-ne, encara que pugui donar la imatge de no humanista, per entendre'ns, amb comprendre el patiment dels grecs, d'això. Però està clar, des del punt de vista, diguem-ne, del funcionament, han fet molt malament les coses els dirigents grecs.
Sí, segur, entendre. Segur. Sí.
Perquè es jubilen abans que els alemanys, segur, i que nosaltres.
Segur,
perquè,
segur.
I està clar, jubilar-se vol dir, això, que hem de cobrar, diguem-ne, quan un estat que té un dèficit tremendos.
Que va fer malament els comptes vostè, per entrar a l'euro.
I Europa va acceptar uns comptes que no que eren els que no havien... És a dir, tot plegat...
Que la van enganyar.
Que vostè,
això sembla que tothom diu que...
El que vostè deia, no win, no win. És veritat, ja d'entrada hi havia un acord, és a dir, que Grècia estigués a la Unió Europea... Com... Bueno, ara segurament el que toca és això, com el dentista, no? A veure si...
I vostè, senyor Sabater...
Ja que s'han deteriorat tant les dents...
Ha assenyalat una cosa que jo crec que val la pena remarcar-la, també. Que és que té tants dèficits i va malament econòmicament Grècia, entre altres coses, perquè les grans fortunes...
Bueno, clar.
És un frau colossal.
Sí, sí.
Però està clar, això... Qui ho pot arreglar més són els propis governants. El que passa és que t'has d'enfrontar amb les castes,
bueno,
amb la casta privilegiada...
I que costa més, clar, és el que més costa.
I llavors, per tant, això no ho han fet, això vull dir. M'entens? Sí, no, sí. No donin la culpa de dir, escolti, espanyols o italians o alemanys a pagar.
No.
Facin els deures primer, vostè.
Clar, i a part, jo dic, que a part d'aquesta victòria aplastant del no, Tsipras doncs s'ha reunit amb tots els líders polítics per portar una unió, no?, més política, excepte dels neonazis, del...
Sí, sí, de la nova dreta.
Sí, exactament. Sí, sí. Però, a part de portar aquest... Bueno, de fer aquest consens polític de tots els líders, no han fet una proposta... Que es pugui analitzar, perquè avui és el que deien,
avui
no?
Avui mateix no hi ha hagut
que
proposta.
Que no hi havia proposta.
Demà
no?
El Parlament Europeu diuen que intervindrà Alexis Tsipras i podria fer aquesta proposta, pot ser interessant.
Jo tampoc, a veure, la cosa es va tan accelerar. Hi ha hagut canvi de ministre.
Sí.
I un ministre és una cosa i l'altre, encara que fos un col·laborador d'ell, és un altre, en el sentit
ja de... Ja no ve de pocs dies.
Ha d'empollar-se bé el tema d'això, perquè a més s'ha de presentar alguna cosa, diguem-ne, que sigui diferent, segurament, del que hi havia anterior, perquè, ostres, si no, li diran, escolti, si em repeteix els deures,
clar,
malament.
Han votat no pas perquè es faci
la
mateixa proposta.
Per tant,
li hem
de donar un mínim de temps perquè reaccioni. Mm.
Jo crec que hi ha diversos elements. D'una banda, a mi em sembla que si Tsipras ho fa davant del Parlament Europeu, també pot ser significatiu. O sigui, no ho fa ni en el govern alemany, ni ho fa la Troika, ho fa en el Parlament,
sí,
que és on...
Sí, sí, aquesta sobirania.
Això podria ser... Un, no
on sé, resideix la democràcia, la sobirania europea, sí. Si és que existeix la sobirania europea.
Hi ha una cosa que diu el Juncker, que diu que si arribéssim a una solució aquesta nit seria massa simplista. És a dir, jo crec que també hi ha una certa...
Intriga, aquí.
No intriga, intriga o una certa, com es diria, una certa escenificació,
sí, també.
De que cal arribar a algun lloc i potser cal que tot això hi ha un nou ministre, aquest nou ministre s'ha d'incorporar.
I cal no precipitar les coses.
Ha de parlar, suposo, amb el seu cap de govern, amb el seu govern, amb el seu gabinet, o el que sigui, i bueno, escolta, per on podem corregir el tema, perquè podem posar més accent, etc. O sigui, han de fer un pla alternatiu. No vol dir que donin el canvi, el mitjó doni la volta, però vull dir, bé, de presentar algo que tingui probabilitat de ser acceptat per ell.
Mm-hmm. Bé, doncs,
també
sí.
Hem de valorar un tema, que el 80% dels joves entre 25 i 34 anys han votat no. I aquí hem de pensar que sense joves no hi ha projecte europeu. Mm-hmm. O sigui que són moltes coses que s'han de... Molts factors que afecten i que hauríem de pensar,
Aquest no és una expressió d'euroescepticisme, que ara es parla poc de l'euroescepticisme, sí, només pensem en el Regne Unit, de vegades, quan parlem d'euroescepticisme.
Sí, no sé si darrere d'aquest no, a més és propi de la joventut, i en cert modo, més...
La joventut
sí,
de vegades s'indigna més.
Més vibrant, etcètera. Però, fins i tot, jo crec que més que contra Europa, seria millor un no contra el xantatge, per entendre's, la dignitat. No sé si, diguem-ne, hi ha una idea de que Europa és perversa, d'això.
Sí, segurament tots aquests joves no pensen en això.
Exacte, no. Sí. No crec que sigui una idea, diguem-ne, de rebuig global d'Europa, perquè la idea d'Europa, diguem-ne, recordem-ho, sobretot aquells que som grans, ho podem recordar. Europa va néixer de la Segona Guerra Mundial, que va portar, no sé si són 20 milions de morts.
Mm-hmm.
No, dic, llavors això no ho podem repetir mai més, diguem-ne. Llavors hem dit la forma...
És un mecanisme de reconciliació entre els europeus.
Reconciliació
però que els joves votin en contra, ni que sigui tangencialment contra Europa, és preocupant.
Sí, no estic d'acord, estic d'acord.
És a dir,
ells que, no han viscut aquest... la guerra, i per tant no el senten aquesta...
I la memòria històrica s'ha d'anar treballant, perquè si no... L'home s'ensopega dues vegades amb la mateixa pedra i tornarem allà mateix.
Uh-huh.
I el fet de que el no hi pugui haver-hi, sobretot indignació, hi pugui haver-hi rebuig, no sé què, hi pugui haver-hi manifestació d'un malestar personal, perquè ja, i més, l'atur juvenil a Grècia està per sobre de totes les mitjanes europees, etcètera, etcètera. Però és veritat que, jo torno al projecte inicial d'Europa, ja ho hem dit abans, és a dir, si oblidem les arrels, és a dir, la lluita contra la guerra, la lluita contra les desigualtats, la lluita contra els totalitarismes, ostres, farem un flac favor a aquesta Europa.
Sí, segurament en moltes coses no anem bé, amb aquest principi.
I és evident que aquí els diners són importants...
Són necessaris, com a mínim.
Sí.
Però a mi em sembla que retornar aquest equilibri en el qual es trobi la vessant més social, l'Europa social, és fonamental. És fonamental.
Bé, senyors, últimes intervencions sobre Grècia, perquè volem canviar de tema.
La Mercè ha fet abans una aportació que la voldria destacar, que és que ahir el president de Grècia, diguem-ne, va reunir
el primer ministre,
el primer ministre, i a tots els caps de l'oposició, menys aquells que ja ha assenyalat, aquests extremistes, etcètera, això. I això és molt bo, perquè, a més, d'allà va sortir la imatge de que una mica... govern i oposició, per entendre's, totes les formacions polítiques o substancials donaven suport a rellençar les negociacions.
Doncs està bé, sí. Tot i que té fama aquest partit que governa Grècia, Syriza, doncs també de radical o d'extremista, bueno, o un Podem a la grega.
La vida a vegades també et fa aterrar.
Sí, sí, certament.
Exactament.
Bé, avui compartim la tertúlia, el mirador de l'actualitat, amb la fundadora de l'ONG Tot Suma, Mercè Fernández, també amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller Ignasi Ferreres. Saltem a l'actualitat política catalana. Ens queden només 8 minuts, però em sembla que podrem dir algunes coses. Per exemple, sobre el que ha passat avui al Parlament de Catalunya, on en una sessió plenària en què el president Artur Mas ha presentat els canvis en el govern, Artur Mas ha dit que l'executiu està assumint riscos de gran magnitud i que els canvis tenen una justificació, que és culminar el procés sobiranista. Així s'ha referit també a la necessitat de tenir un govern més cohesionat i, encara que sigui lamentable per a molts, doncs que Unió se n'hagi desmarcat, s'hagi desvinculat d'aquest govern. Tot això amb l'horitzó immediat de les eleccions del 27S i les nombroses incerteses que estem coneixent aquests dies sobre una possible llista única, les entitats sobiranistes... Bé, els plantejo moltes coses, però en podem triar, les que creguin més importants. Sobre el que ha dit Artur Mas, per exemple. Mercè Fernández, vol començar vostè?
Bueno, no, jo volia comentar, no, que, si més no, el primer que ha portat aquest procés sobiranista és el divorci, no, entre Convergència i una Unió Democràtica.
Això és indiscutible, ho, o sigui, ho ha portat.
Aquí ho ha portat.
El que passa que després veurem què diu el poble, no?, també, en les eleccions.
No, no, i tant. Bueno, però segons el baròmetre de la Generalitat, ara per ara, el no
ha guanyat
dos punts,
suport, sí.
Sí, sí, sobre el sí. O sigui que
creix la diferència fins als 7 punts. Sí.
Exactament.
Això ho sabíem la setmana passada. Avui també hem conegut l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques de l'Estat, que ofereix, en aquest cas, una visió més a nivell estatal. Es manté, de fet, el suport a la independència, però vaja, sí, sempre amb un frec a favor del no, també. Senyors.
Sí, no, jo volia remarcar que aquest trencament no ha sigut únicament de CiU. Primer, els que em coneixen, doncs saben que jo no sóc neutral en aquest tema i, per tant, diguem-ne, val més dir-ho per endavant. Jo sóc militant d'Unió Democràtica i al mateix temps jo estic amb la línia oficial, per entendre'ns.
Cap problema.
Govern, que és la de la majoria. La majoria del partit ha guanyat aquí, ho dic. Dit això, aquest trencament s'ha produït al PSC fa molt temps. Figures destacadíssimes del PSC, que avui dia estan a més, i a tot arreu, més, les cicles.
Sí, 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 ja ens entenem. Hi ha hagut una desbandada d'alguns...
Una dispersió molt important, diguem-ne, des de la
tot i que el PSC continua existint.
En Castells, etcètera, noms importants, sí, 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 entenc, des d'això, I, per tant, diguem-ne, aquesta és la realitat. Jo del discurs del president destacaria, diguem-ne, en aquest cas, pues, per solidaritat, quan diu una decisió que ha dit Mas per explicar la crisi de govern obligada per la sortida dels consellers d'Unió, de qui ha dit que no ha perdut en cap moment la confiança, en el sentit de dir, jo ja sabia això, que ell valorava els tres consellers, perquè la decisió no ha sigut per incompetència, o sigui, no ha sigut una remodelació perquè, el que sigui, volia renovar perquè les coses...
Sinó un problema intern de la federació.
Pues, a Unió se li va posar la pistola al pit. Diu, vostè, els seus diputats, els que surtin diputats de les llistes, hauran de defensar necessàriament la independència. Doncs, clar, això va contra la consciència i contra la decisió del partit. Per tant, i com que va ser una pistola al pit, doncs la pistola al pit una mica, com parlàvem abans.
Sempre parlem en termes polítics i pacífics.
Sí, exacte.
Ja ens entenem.
Per tant...
Molt bé. Senyor Sabater, i si vol tornar a intervenir Mercè Fernández, Ignasi Ferreres també.
No sé, jo crec que és evident que el govern s'està orientant en una direcció, que és la direcció del 27S, en el qual la voluntat és disposar d'unes estructures, no sé si d'estat o no, que permetin que si el 27 realment hi ha una situació que les urnes així ho afirmin, doncs la cosa pugui anar endavant. Aquí sí que és veritat que hi ha decisions en aquest sentit i que, vaja, jo crec que, per exemple, una cosa bastant significativa és la campanya que s'està fent per la televisió en aquest moment. Vaja, llegint-la només com a espectador, em sembla que clarament s'orienta Això de preparats, clarament, és un eslògan en un sentit, no? Per tant, podria ser una mica la síntesi del que fa el govern.
No és una campanya específicament neutral.
No.
Després, quan es faci una crida a votar, suposem que es farà de manera neutral.
Sí, no? És una campanya que pot tenir moltes lectures. Jo permeto fer aquesta.
Però preparats pot ser interpretada ambiguament.
I Convergència Democràtica, que està en solitari en el govern, amb el suport extern d'Esquerra, ha apostat clarament per la independència, en aquest cas.
I el que sí que és evident és que, malgrat tots els números, sembla ser que si es vestís una llista unitària formada per no polítics, que aquí hi ha molt a dir, és a dir, jo estaria a favor d'un argument que tots som polítics i, en tot cas, i podem fer de polítics en un moment determinat, per tant, aquestes persones que configureixen aquesta llista serien polítics, perquè al final fan una opció política. Jo aquesta cosa de dir, és que si no hi ha polítics professionals, jo aquesta cosa de la política professional fa una mica d'angúnia. I, per altra banda, una vegada feta una llista, segur que després s'ha d'estructurar una executiva en la qual hi pot haver-hi gent de molta vàlua, que n'hi ha molta en aquest país, de diferents opcions. Per tant,
potser quan es diu que no hi hagi política, es diu que no hi hagi militants o dirigents destacats dels partits actuals. No?
Sí, però es fa una desqualificació, que a mi això és el que em molesta més. És a dir, hi ha gent que està a la política i que ho està de forma professional, que fa una desqualificació sistemàtica de les persones que puguin participar aquí. A mi això és el que em molesta més, perquè sembla ser que la legitimitat per participar en unes eleccions la tens en tant que membre d'un partit, quan en principi és un dret de qualsevol, no? El sufragi passiu és dret de qualsevol persona que no te l'han tret, i per tant lliurement pots optar.
Només cal veure l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, que no militava en cap partit.
Per això. Jo crec que tots aquests fenòmens que han passat s'han d'analitzar, però més enllà d'això, és a dir, que hi hagi 135 persones no polítics professionals disposades a participar en un procés d'aquest, i em sembla que és valorable, i a partir d'aquí després veure com s'estructura, com es fa... I després, en tot cas, ja discutirem quin model de societat, no? És a dir, després ja, si aconseguim aquest element que és la independència, veurem si després els partits que es presentin i triarem en base ideològica, no?
Efectivament,
que és una mica el que ens està portant el raonament actual, no?
Efectivament, el seu argument, com el de molts ciutadans que ens escolten, pot ser a favor de la independència, i també n'hi haurà que no ho estiguin. I aquí potser el problema és que els qui no ho estan majoritàriament no defensen el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions. Aquí potser és on hi ha el procés, no sé si dir falla una mica, o almenys no té...
Perquè hem hagut de barrejar dues coses que, si ens haguessin deixat fer el referèndum fa 2 anys, ja no discutiríem d'això.
Clar, també.
Un plebiscit és un home, un vot, una dona, un vot, per entendre.
Sí.
I en canvi...
Guanya el sí o guanya el no.
Exacte. I per tant és el nombre total de ciutadans, i és segurament el més equitatiu de representació, diguem-li, perquè tots valen igual.
Sí, últim.
En canvi aquí s'elegeixen diputats, i diputats, uns per la província de Lleida, a la millor costen 30.000 i l'altre costen 90.000.
Ens queden 45 segons. Última intervenció, Mercè Fernández.
Sí, així, ràpid, una mica a part de formació. Jo el que volia comentar és que amb tots aquests canvis, el president Mas diu que, a veure, ara a l'estar la consellera, bueno, Neus Munté com a vicepresidenta i continuarà com a consellera
de benestar
social, el president diu que vol portar una mica projectar una mica les polítiques socials. I això realment sí que és necessari, perquè parlem de Grècia, parlem de...
El procés, però sembla que ens oblidem.
No, l'emergència social també és aquí, eh?
Exactament, per això comentar, que aquí al nostre país l'emergència social està.
I benvingut sigui que hi hagi polítiques socials. Gràcies, Mercè Fernández, Ignasi Ferreres i Quim Sabater. Fins la propera. Bona tarda, que vagi bé.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda.